La Universitat Rovira i Virgili, una universitat propera i de qualitat, t'ofereix aquest espai.
A veure si els amics que han enregistrat aquesta falca, ja és el segon dia que molt amablement ens patrocinen, però si la poguessin aquaritzar o repetir, per no quedar sords cada vegada que la sentim, jo certament ho agrairia. És una demanda ja aquí per toqui, de si la poden corregir, perquè cada vegada quedem les orelles, o sigui, bueno, que és buida, després ja d'anar...
Jo la sento bé.
Sí, sí, no, està... clar, no m'estranya que la senti
està, bé. En fi, amb un volum que et destrossa el timpà. Dani Arbós, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El biòleg i periodista científic Dani Arbós, que avui ens desvetllarà aquesta pregunta que fa un moment formulava, que és què passa si menges 5 quilos de cogombrets?
No, perquè te'ls has de menjar 5 quilos.
Bueno, però això ho deixem per més endavant. Aneu rumiant a veure què és, creieu que és el que passa. A banda de que costi de digerir... Si
que la gent no ho provi abans d'escoltar la resposta
no,
del
Dani. No, això no.
Bàsicament que
sí,
no ho provin,
això,
eh?
Exacte, sí. Això
no, perquè el vinagre fa córrer avall.
Tal com diu Marta Cailà, que no ho provin. Que no ho provin. Abans, però, anem a parlar d'una genetista espanyola que lluita per treure de la presó la considerada la pitjor assassina en sèrie d'Austràlia. I té les seves raons.
Jesús.
Dani Arbós, avui comencem amb un, podríem dir, un cas d'aquests de pel·lícula, de Carles Porta, que ja hi sucaria pa, ja tindria el pa camut per anar sucant, que és el de Kathleen Folbig, la dona australiana que porta 19 anys a la presó, acusada de matar els seus 4 fills quan eren bebès. Tot i que ella sempre ho ha negat. Doncs bé, gràcies a nous estudis científics que indiquen que els nadons tenien una estranya mutació genètica que els podia provocar morts sobtades, el cas es torna a reobrir. A veure, té els detalls el Dani Arbós.
Sí,
la genetista, per ser espanyola, es diu Carola García Vinuesa.
Sí, com dius, és un cas de pel·lícula, de Carles Porta, de posar llum a la foscor.
Home,
perquè és un cas molt mediàtic a Austràlia. Penseu, això està considerada la pitjor assassina en sèrie de la història d'aquell país. I tot comença l'any 89, en què es mor el primer nadó, que sí que tenia una malaltia greu, el primer nadó d'aquesta família. Aquí comença el calvari d'aquesta dona. Al cap d'uns anys tenen un segon fill, també és mort, també amb una malaltia molt, molt greu. En aquests casos, doncs, el forense diu mort natural, no hi ha cap problema. Després tenen una altra, tenen una filla, que a priori sana, que també acaba morint als 10 mesos, i al cap d'uns anys tenen una quarta filla que mor als 19 mesos, que és la que viu més anys. A partir d'aquí hi ha una frase d'un dels que hi va intervenir que s'ha fet tràgicament cèlebre, que va dir, a veure, un cas és una desgràcia, dos és sospitós, tres és un assassinat. No? Llavors, a partir de la culpen, l'acusen d'haver assassinat els seus 4 fills. El marit, que passa a ser exmarit, doncs també comença a sospitar de la seva dona. Hi ha un judici i doncs la posen a la presó, i a més el cas és molt, molt mediàtic, perquè no és només una persona que ha matat a 4 persones, sinó que ha matat a 4 nadons i els 4 fills seus. Llavors, què passa? Que aquí entra aquesta genetista que deies, aquesta genetista espanyola, Carola García de Vinuesa, que ella tenia un càrrec molt important a Austràlia, ha estat molts anys treballant a Austràlia, i llavors comença a analitzar les morts, perquè sí que els dos primers nadons doncs tenien malalties molt greus i es va considerar mort natural, però en principi els altres dos havien mort, doncs no se sabia com, perquè en cap cas hi havia signes doncs, ni de maltractaments ni d'asfíxia, o sigui, deien, la van condemnar dient vostè ha matat els seus fills, però no van saber dir com, perquè no hi havia cap prova doncs, que els hagués maltractat o que els hagués ofegat o el que fos, no? O sigui, no sabien com els havia matat. Aquesta doctora fa una anàlisi genètica de la mare i amb restes de les dues filles que tenien, les dues que no sabien com havien mort, i detecta una mutació molt rara que es coneix que pot provocar mort sobtada. Això, el 2018, aconsegueix que reobrin el cas, però el jutge, en el seu moment, diu que no n'hi ha prou amb aquestes proves, que necessita un altre informe més robust, més extens, on hi participin més experts. I es crea una comissió amb una vintena d'experts d'arreu del món que analitzen el cas i certifiquen que sí, que hi ha aquestes mutacions, i que aquestes mutacions s'ha demostrat també, doncs, en models animals que poden provocar mort sobtada i, per tant, una mort natural. Això arriba que fins l'any passat un centenar de científics, entre els quals dos premis Nobel, van demanar l'indult i l'alliberament immediat d'aquesta dona, que prou pena ha tingut de perdre quatre fills, com per sobre porta quasi 20 anys a la presó. I ara és notícia perquè ara les autoritats, l'estament judicial ha decidit reobrir el cas i tornar a analitzar a veure si realment estem davant de l'assassina més terrible d'Austràlia o estem davant de l'error més flagrant de la justícia d'aquest país, i tot per la tenacitat d'aquesta investigadora que va veure que alguna cosa, no, que alguna cosa grinyolava en el cas d'aquesta dona.
El programa Espejo Público d'Antena 3 va poder parlar amb García Vinuesa i explicava quan es va descobrir la mutació de la proteïna i com era per generar la causa dels quatre nens.
La mutación la descubrimos en el 2018, con lo cual ya casi, bueno, pues 3 años y medio por lo menos. Cuando primero lo descubrimos, tenía todos los indicios de esta mutación ser probablemente patógena, pero en ese momento en la revisión el juez pues no tuvo estos hallazgos en consideración o no les dio bastante peso. Pero fue después de esta revisión del caso cuando pusimos, bueno, un grupo de expertos internacionales en evaluar en el laboratorio la patogenicidad de estas mutaciones, tuvo estos resultados que fueron muy convincentes, en los que se demostró que esta mutación era tan severa como otras mutaciones en los genes de calmodulina que habían causado la muerte de muchos niños pues mientras dormían o muerte súbita. Con lo cual, con esta evidencia que fue en el 2020, se publicó en el 2020, es con la que hemos pedido que se revisara el caso, que finalmente van a volver a reabrirlo.
A tot això que deies, la mare...
19 anys ara.
19 anys a la presó per una cosa que ella sempre ha negat de fer, que ella no havia... Imagina't la tortura que porta aquesta dona de veure els seus fills morir, no un, quatre.
Quatre.
I a sobre el seu marit no la creu, la condemnen a la presó i porta 19 anys a la presó.
Però és una mutació hereditària, perquè clar, o sigui, sí. Aquesta mutació la tenien els quatre nadons.
Bé, els dos, o sigui, o tenien no mutacions, sap. Els dos primers no se sap si tenia aquesta, però se sap que tenien una malaltia i que tenien alguna mutació, sí que en les dos que van morir més tard sí que la tenien i que ella la té. I que
ella
aquesta
té,
mutació,
d'acord.
El que han descobert és que aquesta mutació, ja han fet proves amb ratolins on s'introduint aquesta mutació i han vist que es pot provocar mort sobtada, i llavors per això han demanat treure el cas, perquè a més, l'altre tema, a part de la condemna, és la condemna mediàtica, que clar, aquesta persona s'ha venut a tota Austràlia com un monstre.
Sí, sí,
no?
Com una assassina, l'assassina de nens, dels seus fills.
Exacte.
Afegir que García Vinuesa també va assegurar que els forenses patòlegs no van trobar cap evidència del perfil assassí la mare, ni que els bebès fossin asfixiats.
Bueno, no había ninguna evidencia de que tuviera pues el perfil psicológico de ni de asesino ni de una persona con un síndrome de Munchausen por proxy. Lo que sí que dijeron era que probablemente tenía un síndrome de ¿cómo se dice? Postraumático, sí. De estrés, sí, se dice en español. Pero nada que pudiera... que ella se consideraba que una mujer sana, de hecho es que lo era. Es una mujer que trágicamente perdió a sus niños por enfermedades naturales. Y de hecho los forenses patólogos hasta el día de hoy han dicho que nunca ha habido ningún tipo de evidencia física de que estos niños hubieran sido asfixiados y que de hecho había patología en los cuatro niños para demostrar causas naturales.
Esclar, és estrany que l'hagin condemnat sense proves.
30 anys, eh?
Sí, 30
anys. La van condemnar a 30 anys de presó.
I ja n'ha fet 19 i li queden 6 de presó perquè 5 són de llibertat provisional, però clar...
Pot ser que el jutge hagi dit, bueno, com que és genètic, és culpa de la mare. Cosa de malaltia genètica.
No se sabia.
Ja,
però...
Sí, perquè li van trobar les mutacions al 2018.
Però aleshores això vol dir...
És que no estava al cas del que estaven explicant.
Això vol dir
que
una persona pot tenir aquesta mutació i no passar-li, que no es mori.
Exacte. Pot ser que... perquè aquí en aquest cas el que diuen que tenir la mutació és una condició necessària, però no suficient. Vull dir, s'han d'ajuntar diverses casos que potser la mare no va tenir, però les filles sí que van tenir, no? De fet, abans el que desencadena la parada cardíaca és que s'ajuntin dos o tres factors. I un és la mutació que hi ha de ser, no? I, de fet, un dels fills, el que diuen és que una mutació també tenia una altra mutació, que aquest cas venia del pare, no? Perquè, clar, a vegades s'ajunten el genoma del pare i de la mare, i en aquest cas, doncs, un còctel, doncs, tràgic, perquè així ha acabat. I ara hem de veure, no, això, hem de pensar que un centenar de científics amb premis Nobel, o sigui, reconeguda, doncs, demana l'índol i l'alliberament d'aquesta oceana, que la Calona García Vino és aquesta experta. No és ningú, vull tenir un càrrec, era catedràtica i responsable d'un departament d'immunologia a la Universitat Nacional d'Austràlia, ha estat 20 anys vivint allà, ara s'ha traslladat al Regne Unit i treballa també en un centre molt respectat del Regne Unit, vull dir que no és una il·luminada ja. Que decideix de sobte intentar salvar aquesta persona. I ara hem de veure què diu bueno, si se reobre el cas, doncs què diuen el nou jutge.
Sí, sí, estarem pendents de veure què és el que diu, tot i que quan entres... Com sempre diem, no. Depèn dels jutges, mai saps què pot passar.
No.
Heu rumiat, heu estat rumiant, què passa si menges 5 quilos? 5 quilos són molts quilos o no?
Home, sí.
De cogombrets, quants pots són, això?
Molts. Quants?
Són uns quants.
Home, no sé de quan és l'estàndard del súper, però són molts quilos, eh? 5 quilos de qualsevol cosa... Si tu menges de cop...
Sí. Bueno, quins efectes... Bueno, aquí hem de parlar del cas d'una dona americana de 33 anys que va arribar a urgències, per tant ja vol dir que no va arribar disfrutant dels 5 quilos de cogombrets, perquè si arribes a urgències vol dir que alguna cosa ha passat que sí, no t'han acabat de sentar bé. Després d'haver-se menjat, com dèiem, 5 quilos de cogombrets encurtits, això vol dir amb el vinagret, que estan boníssims. Ella estava fent un mukbang, que es veu que és un repte alimentari a YouTube, aquestes bestieses que es fan a YouTube, que estan tan de moda.
Gent grillada.
Bé, la pregunta és, què pot provocar menjar 5 quilos de cogombrets?
Doncs mira, podia provocar la mort i per poc no li provoca, se'n va salvar perquè doncs les autoritats mèdiques...
La droga és forta, sí.
Doncs perquè els metges la van aconseguir salvar a última hora. Això va arribar molt malament. De fet, quan va arribar a l'hospital no podia ni parlar i...
No podia parlar,
tenia un mal de cap terrible, això, vòmits, nàusees, i va arribar en un estat de confusió i el cervell, doncs, bueno, totalment trinxat. Què va passar? Doncs que amb els cogombrets...
Bueno, no, el cervell no, ja no tenia molt bé, perquè menjar-se això ja no...
Doncs es veu que era molt fan d'aquests reptes d'alimentaris, no? Això que deies, Toni, de reptes aquests que es fan virals o les xarxes o vídeos de YouTube, de veure qui menja més salsitxes o qui menja més... Doncs ella va decidir fer-ho amb cogombrets. I què passa? Que aquests cogombrets, entre altres coses, tenen molta sal, tenen molt de sodi... I llavors, no només es va menjar els 5 quilos, sinó que es va beure el líquid que hi ha en el pot.
També el líquid. Són ganes de beure't el líquid. És com la gent que... Bueno, hi ha molta gent que ho fa, que es foten el líquid de les olives.
O l'almíbar de l'opresse, que a mi m'encanta.
Té molt poc sucre, aquell almíbar.
A mi m'encanta.
Bueno, per tant, es va fotre els 5 quilos d'això i el líquid.
Què passa? Que tot això el que té és molta, molta sal, no? Va arribar, diuen que l'equivalent a menjar-se 80 grams de sal. Penseu que només ingerint la mitjana 40 grams ja et podria provocar greus problemes de salut o fins i tot morir. Què passa quan menges tanta sal? Hem de pensar que l'organisme, una de les coses que intenta fer, és, que es diu l'osmosi, que és mantenir l'equilibri en les sals.
L'organisme també té osmosi?
Sí, les cèl·lules.
Que s'instal·la per les aigües?
Sí.
Per l'aigua?
No és ben bé, però sí que hi ha un equilibri entre doncs, les sals que hi ha dintre la cèl·lula i fora. Per això, quan mengem sal, doncs, alguna cosa molt salada, després el cos ens demana beure aigua.
Sí.
Bé, doncs, aquesta...
Això passa molt quan, segons qui... No ho dic per el dissabte, que ara no se m'ofengui ningú, però depèn de qui et convida una paella... Després necessites la manguera, eh?
O la pizzeria també, la pizza també.
I amb la pizza què passa? Et fots la pizza, l'aigua, per contrarrestar això que diu, per l'osmosi.
S'infla.
I de pet al lavabo, eh? De pet al vàter. O sigui, les pizzas les carrega el diable, eh?
Bé, doncs aquesta
noia
li va passar això, però a l'engròs, i llavors hem de pensar que tenia tanta sal a l'estómac i a la sang que tota l'aigua de la resta del cos, l'organisme va començar a enviar aigua cap a l'estómac per equilibrar, no?
Clar, clar, clar.
Bueno, per fer front a aquesta sal.
I ella va quedar seca.
Se li van començar a secar, diguem-ho així, la resta d'òrgans, per exemple, li van fallar totalment primer els ronyons, també, i el cervell també va començar a enviar aigua i es va començar a secar, amb la qual cosa va quasi perdre el coneixement.
Tot el cos envia aigua.
Clar, envia aigua per intentar equilibrar aquest excés de sal que hi havia a l'estómac i a la sang. I sort que va arribar a urgències i allà, de fet, els metges, clar, ella no podia pràcticament ni parlar, i llavors ella intentava explicar allò del...
S'està morint, i a tu te fa gràcia.
És que diuen que intentava explicar allò dels cogombrets, i els d'urgències no entenien que tenien a veure uns cogombrets amb el que li passava.
5 quilos de cogombrets.
I llavors, fins que van entendre que... Clar, home, tu has d'imaginar els metges i metgesses que estan a urgències. Tot el que veuen passar. Home, no tinc una noia, però no és el primer que s'ha passat pel cap.
Hi ha gent que ha vist trens elèctrics a l'intestí.
Ui, n'hi ha per fer llibres del que han vist. Bé, doncs van aconseguir entendre que havia menjat molts quilos de cogombrets i que el problema podia ser aquest de l'excés de sal, de sodi en concret, i per tant van poder fer un tractament i es va recuperar.
Però van rentar l'estómac.
En aquest sentit, no feu mai això de menjar cap repte d'aquests.
De totes maneres, no són salats. O sigui, quan tu et menges un cogombret...
No, sí, home, sí que té.
Salat i té gust de vinagre, no?
Però té un punt...
Però no és hipersalat.
Té un punt saladet.
Com una anxova que notes allà, que hi ha molta sal.
És que són 5 quilos, eh?
Per això t'ho dic, que no, jo no trobo que sí. És avinagrat.
Això són 5 quilos, eh?
5 quilos, eh?
Que no és menjar-te'n un o dos.
Ara menja't 5 quilos d'anxoves.
Ui, no.
Tampoc ho expliques.
Aleshores ja directament no arribes a l'hospital.
Sí, no arribes a urgències. I recordem que aquí ja havíem parlat d'un altre repte, també tràgic, en què feien al revés, que era concursos per beure molta aigua, i que hi havia hagut gent, doncs, que desgraciadament ha mort per beure, doncs, si beus 6 litres d'aigua seguits, o 7 o 8, doncs et passa el mateix, que es trenca l'equilibri de l'organisme, perquè aquesta aigua ha d'entrar a les cèl·lules, i llavors acaba rebentant les cèl·lules, i hi ha gent que ha acabat morint. Per tant, ni un excés ni l'altre...
No. Els excessos
maten.
Els excessos maten.
Sí, i et mata igual un camió de 4 tones de fruita que et cau a sobre que un d'hamburgueses o de patates fregides. Amb això no hi ha distinció de més salut o menys salut. Acabes esclafat igual.
Sí.
Bueno, que deia...
Aquí, fixa't.
S'ha quedat descansat,
Sí, sí, no, ha quedat,
ha escolta. Ha fet una reflexió...
Però
hi
toca, eh?
Sí, no,
i tant. I hi ha més missatge del que us penseu, eh? Hi ha més...
Ara que parla de camions, hi ha un rècord de passar de camions d'escombraries. Rècord absolut, rècord, però rècord, eh? L'altre dia estava sopant en una terrassa al carrer Mandri. Jo no havia vist mai tal quantitat sortit de camions d'escombraries. A més, fa pujada. A més, vam anar amb una terrassa que estava a la pujada.
I respires tots els fums.
Respiraves el fum.
Molt agradable.
I la terrassa estava molt ben situada, estava al semàfor.
Amb l'arrencada.
I aleshores, a cada arrencada de camions d'escombraries, clar, ara els camions s'han multiplicat, perquè hi ha el de l'orgànica, el del paper, el del no sé què...
No paren de passar.
Pujaven, i uns anaven a la dreta,
que passen dos o tres cops,
uns anaven a l'esquerra... Bueno, jo vaig fer... va ser rècord absolut de camions d'escombraries.
Menja cogombrins, val més que menges cogombrets.
Eren cogombres amb una mica de gasoil del camió. Bueno, deixem el tema dels cogombrets i anem a una altra qüestió, que és... que parlant de la ciutat, ara que parlàvem amb el Salvador Salat de què ens espera el futur, les ciutats que afavoreixen els vianants tenen menys incidència de diabetis i obesitat. Però això és una mica de calaix, no?
Sí, una mica de sentit
comú, obvi, no?
Però ja saps que...
Si tu estàs al cotxe i només no et mous del cotxe, doncs et vas engreixant com un cepelín. Si camines una miqueta...
Però tot això s'ha de contrastar.
Ja es veu, si no cal fer cap estudi.
No, i tant.
Amb dades i amb estudis, no? Tu saps, Toni, que...
Si et poses amb un semàfor, vas veient aquest. Aquest, l'altre i l'altre.
De fet, hi ha un estudi que em sembla que m'explica aquí que les persones que van amb transport públic o amb bicicleta, o que no van amb vehicle privat, de mitjana pesen un o dos quilos menys que les persones que van amb vehicle privat. Mm. Bé, però tu saps que un dels temes, doncs,
sí, quin
polèmic...
Quin tema en tractaràs ara?
No, home, és el de com s'han de dissenyar les ciutats i els cotxes públic.
Sí, home,
és un tema que... Al
Toni li agrada molt aquest tema.
Sí, per això t'he portat aquest estudi. Doncs han fet una revisió de 150
estudis. És que, a veure, és que aquí al final tots aneu esbiaixant i al final... Del que jo vaig dir...
Una persona que camini més a Barcelona ets tu?
Això em recorda. Por aquí me dicen que tal, i por allà me dicen que eres gilipolles. Doncs estic una mica en aquestes. O sigui, és que jo, una persona que camino més, soc jo.
Exacte.
Que durant la setmana utilitzo, si cal, el transport públic. No toco mai el cotxe. Ara, això no vol dir que, segons quines decisions ha pres l'Ajuntament de Barcelona, per mi són errònies i generen el doble de
contaminació
i el doble de... Això és la meva percepció. Com l'alcaldessa també en té d'altres de percepcions, per tant estem empatats. Però hi ha un seguit de gent que això de les percepcions, o el que jo dic, doncs, clar, és una heretgia i, no sé, sort que no estem en l'època de la
Inquisició.
Si no, bueno, vaig a la plaça pública i
penjat,
perquè
penjat,
estem ja en aquesta tessitura.
Mira, hi havia una forca. Aquí a la creu coberta hi havia una forca.
Sí. Bueno, contamina, a la foguera. Treu fum.
No, a la forca. Aquí es feia servir.
Ara el que em farien seria electrificar-me, però amb tot de...
Plaques solars.
No. Amb plaques solars o gent fent amb bicicleta, pedalejant, generant energia, fins morir electrificat.
Com l'arbre de Nadal. Això hi havia un arbre de Nadal.
Sí, l'Imma Maiol. I
va estar molt bé, allò de l'arbre de Nadal, que la gent pedalejava, també va estar molt bé.
L'Imma Maiol.
Va estar molt bé. Però jo dic que estic en aquesta tessitura.
Doncs ara han fet una revisió de 150 estudis.
Per tant,
vens
a tocar-me una mica...
No.
A rematar-me al món del tuit.
No, home. No,
jo fa dies, que ja vaig dir, bueno... La gent segueix discutint, dic, bueno, ja no hi soc, ja.
Sí.
Però la gent fa una setmana que s'estan barallant, jo no sé de què va.
Sobreviu, la discussió et sobreviu
a tu, eh? Sí. Jo entro i dic, ui, encara estan, saps? Com uns que es discuteixen, que marxes i tornen i encara estan allà en un lío de nassos.
Ja passa, això.
Bé, bueno, anem a l'estudi, simplement, una revisió de 150 estudis han fet una mica el que dius de sentit comú, que han trobat, doncs, que han classificat ciutats, doncs, de, no?, les que són més amigables per la gent que camina, per exemple, no, Barcelona serien aquestes, mentre les que són molt enemigues, per exemple, als Estats Units, un dels grans problemes que hi ha, doncs, que hi ha moltes ciutats que no hi ha ni voreres, no? Llavors, la gent ha d'anar amb cotxe
a
tot
arreu. Mateix, A Qatar hi ha molt poca gent que camina, bàsicament perquè queda desfeta com un col·legiet a 50 graus. Per això la gent tampoc camina.
Pot ser Qatar, no sé si l'han tingut en compte.
Són molt grassos, a Qatar.
Bueno, es van inflant, també, sí. Són del gremi Zeppelin.
Però, bueno, que van sueltos, es nota.
Bé, doncs han comprovat una mica el que dèieu de sentit comú, que aquelles ciutats han estudiat a més de 30.000 persones i, doncs, han vist que les ciutats on és més fàcil caminar, on està tot més adaptat perquè la gent vagi en bicicleta o que no vagi en vehicle privat, doncs tenen menys diabetis, els índexs de diabetis i d'obesitat són més baixos que les ciutats on això no passa.
Escolta, perdona, el vehicle públic engreixa menys?
Sí, perquè acabes caminant una mica, no? En general és
molt... Vol dir que no has d'anar a buscar-los.
Quasi no l'agafo mai el transport públic. Sempre vaig a peu. A peu arreu.
Fixa't.
I fins i tot diuen que si a vegades has d'anar molt lluny, doncs vagis amb transport públic, però pots baixar una parada o dos abans per caminar una mica.
Això també ho faig. Quan arribo tard aquí a la ràdio, baixo dues o tres parades per estalviar-me, perquè trigo més amb l'autobús, amb el bus, que venint a peu, perquè hi ha una zona que els busos ja se la saben, que van muntar un carril, això és aquestes grans estratègies dels que pensen a l'Ajuntament de Barcelona, van muntar un carril per busos i taxis, que a més hi ha uns pals, perquè no t'hi posis, perquè només és per busos i taxis. Però el curiós del cas és que l'UB13, i a més t'especifico, perquè com que tots aquests tocanassos ho volen tot especificat, l'UB13, que pujo a vegades en l'UB13...
No es diu UB, es diu B-baixa.
Perdó, B-baixa, gràcies. El B-baixa 13, que puja... No, ja no va pel carril aquest, perquè aquest carril és una ratonera i trigues...
No es diu ratonera, es diu... Com es diu?
Un embut.
Trampa de ratolins.
És una trampa de ratolins, que queda el bus allà i van passant els semàfors i hi ha hagut buseros, conductors, pilots, bueno, els que són els conductors que s'han jubilat esperant que passi el... I llavors què fan? No l'agafen! Se'l salten i van pel de l'altra banda. Abans era un, però ara ho fan tots. Aleshores...
Ningú va pel carril Bueno, només els taxis.
Quatre taxis que es despisten, que no deuen saber que aquell semàfor és una trampa mortal de la teva vida, del teu temps. I aleshores els de l'autobús, que són més llestos que la gana, diuen, sí, home, ara jo tinc que fotre'm aquí. No, aquí s'hi posarà ta tia nana. I surten d'aquest carril, que teòricament és per ells, i van per l'altre. Aleshores, qui ha pensat en aquests carrils que faci una reflexió i digui, si els senyors de l'autobús, que el carril és per l'autobús, no van pel carril del bus, alguna cosa falla, no? O sóc jo que sóc un imbècil? Jo sóc imbècil, però el tio que l'ha pensat, el carril, pues, alguna cosa falla.
Jo crec que hauries de fer un tuit explicant això de l'V13, a veure què et diuen.
Ho fan tots els V13, tots, sí, sí, perquè els conductors ja se la saben. Aquí no me'n pillaràs. Els veus, i escolta, i amb autobusos dobles, que allò maniobrar allò, allò és un miracle, jo no sé com se'n surten. No. I avui ha fet el que anava jo, una S, perquè ha sortit del carril. I on s'ha anat a parar?
A
l'esquerra.
Sí.
I llavors ha llegit
a la dreta,
perquè ha passat diagonal a la dreta i seguia arribant, i ha tingut que tornar-se a la dreta. I llavors el remate final és que sortien uns turistes amb un taxista que s'havia parat, que dius, home, xató, a la parada del bus.
Ah.
I el del bus, aleshores, han passat entre dos cotxes que he pensat, ara rasquem, escolta, màster de màster, jo des d'aquí l'aplaudiment.
Bravo el xofer.
I escolta, com si portés un mini el tio aquella...
Bravo el xofer.
Escolta, bravo el xofer. Aplaudiment.
Bravo, xofer.
Espectacular. Però no l'han enredat i el carril bus...
Allà.
Ell no hi ha passat.
Això a vegades quan agafo el B13 està 3 hores on passen 3 o 4 de seguits?
El B13 va rapidíssim, va estupendo. Bueno,
bé, doncs això, dicho lo dicho, ja ho sabem, les ciutats amigables, hi ha menys malaltia.
Sí, però estan plenes de patinets elèctrics i patinets
elèctrics. Bueno, prou ja de patinets i de coses.
La gent no crema ni...
Prou, que anem malament
de temps. Sí, però té raó, eh? Els que van en patinet...
No cremen res.
No.
Zero, perquè van fins al...
O sigui... Hasta l'ascensor, hasta dintre casa
si
con
patinet. Si vas en cotxe encara poses en un pàrquing i des del pàrquing fins a l'oficina camines quadrada una miqueta. Amb el patinet,
jo veig gent que va en patinet, que cada cop veig que...
N'hi ha que pugen aquí fins a la taula de la redacció.
El que passa, clar, després què passa? Que volen entrar amb el patinet i no poden, perquè ja no passen. Dani Arbós. Hauré de canviar d'emissora, perquè, clar... Ja... ara tornem.
Hola, Laura, com està el teu fill?
Doncs l'any que ve comença la universitat i està superperdut.
Jo ho tinc claríssim. La Gran va a la URB i això em deixa tranquil, perquè és una bona opció de futur, una universitat de qualitat amb grups petits i els titulats estan ben valorats en el mercat laboral. I ella està molt contenta.
A la Universitat Rovira i Virgili, el futur és teu.